Som el que mengem, però també som el que llegim. I si podem ser intolerants a la lactosa, al gluten o fins i tot a les mandarines, per què no podem ser al·lèrgics a les males novel·les, als poemes cursis o a les biografies sense substància? Agafeu paper i bolígraf i preneu nota de totes les prescripcions que ens farà ara mateix el secretari de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Bona tarda, David, com estàs?
Molt bona tarda, com esteu?
Ui. No està contestant.
Ui, com, quan algú no contesta i arrossega la veu així, vol dir que ja estàs.
No, no.
Ja
ens ha fet un boomerang de llibre.
Està per l'arrastro. No,
escolta'm.
Ai, l'arrastre.
No, dijous passat.
Estàs al
rastro. Què és l'arrastro?
Jo que estic per l'arrastre, també.
Dijous passat celebraves l'amabilitat de la gent, no?, que ens fa consultes i ens diu bona tarda.
Sí.
Hola, què tal?
Sí.
Com esteu?
Sí.
Ah, jo he preguntat el mateix. Com a tot.
Però en el seu cas, ells ho fan des de casa seva amb l'internet i els seus ordinadors, i tu ho fas perquè has llegit massa llibres aquest any, ja. Hauries de parar de llegir. Tu a l'estiu pares de llegir?
Escolta'm,
al contrari.
El David hauria de parar de llegir i els oients haurien de parar de trucar. Perquè ja no ens queden més exemplars del disc.
Molt bé, això és una gran notícia.
Per tant, no truqueu més!
9-3-2-0-1-7-4-7-4, no truqueu.
No, aneu a la botiga de discos a comprar.
Ara, feu un favor, va.
L'estiu és quan s'ha de llegir més, home. No quan s'ha de, simplement és quan un té més temps i ja està. Però estic molt content. Contestar a la pregunta original.
Ara, hombre, hombre!
Estic molt content.
3 anys després!
S'ho estava pensant.
Per raons diverses, però una d'elles és que vull fer un anunci, que això no és cap anunci.
Ah, és que faig el Ciutat Maragda els dissabtes de 11 a 12.
Si vols que li pegui això, jo?
Si vols parlem... Gràcies, Mati. Si vols parlem d'això després de Ciutat Maragda que tenim dissabte, però l'anunci i la il·lusió màxima, ho dic seriosament, m'hi poso durant un minut,
va,
és que aquesta nit, després de 21 anys, torna, evidentment en format repetit, tornen els capítols a TV3 de la primera temporada de L'Illa del Tresor.
Home!
El programa de Grande. Joan Barril, Joan Uller i Josep Maria Andrés Aranya, i en el qual jo vaig formar part de la segona temporada.
Fantàstic.
Perquè el que veurem aquesta nit a la una de la nit i a les dues, perquè és una cosa que en TV3 en diuen gran reserva, i aleshores cada dijous a la una de la nit emetran dos capítols a L'Illa del Tresor. Aquesta nit hi haurà en Serrat i l'Ariadna Gil, i veurem tothom més jove, el Barril i l'Uller, doncs això, 21 anys més jove, i clar, l'any 96 hi va fer la primera tongada d'un programa que recordem.
Mític, un programa, a mi m'encantava L'Illa del Tresor, no en tenia res, però m'encantava aquella màgia de dir, què estan fent?
He quedat més petit, veies el planeta imaginari?
Sí,
doncs
això.
Mateix.
No, és com els Teletubbies, aquella cosa hipnòtica de dir, però què fan aquesta gent? Doncs això, però amb coses intel·lectuals i molt interessants.
La millor definició que teníem per L'Illa del Tresor era un programa entre la poesia i la tonteria, no?
Fantàstic.
Sempre...
Això avui a la una del matí?
A la una de la matinada, sí senyor, a Televisió de Catalunya, perquè en el seu moment era el 33, recordem-ho,
sí.
Però ara torna per la porta gran,
Molt
a TV3, per la porta gran i a l'hora que molta gent dorm.
I com és que ara recuperen L'Illa del Tresor? Com ha anat això? Què ha passat?
No, la pregunta que jo em faria és com és que no ho han recuperat fins ara.
No contestis una pregunta amb una altra pregunta, perquè és molt lleig.
Molts espectadors em consta, i aquí a la ràdio també, que ens ho han preguntat, que ens ho han demanat, per què no torna L'Illa del Tresor, per què no tornen els capítols que... No? I bé, doncs, qüestions llargues, m'imagino, de programació i de graella de TV3, que a mi se m'escapen. En tot cas, és bona notícia que torni en aquest format, que és gran reserva, perquè al final també és una
mica... I tinc una altra pregunta. Per què no el fas tu, L'Illa del Tresor? I tinc la resposta. No pots, perquè estàs fent Ciutat Maragda...
Anem a les consultes.
L'Irradiador i KTFM, després un altre dia ven llibres als Encants, però vols parar ja de fer coses, tio?
Vols anar a les consultes?
Va, diu la Míriam. Hola. Tinc un fill de 9 anys que tots els dies vol estar amb la Wii. Amb la Wii. Li van comprar el seu millor amic i des d'aleshores que no troba cap altre entreteniment. M'agradaria algun llibre que no fos un assaig. Gràcies i enhorabona pel programa. Gràcies, Míriam, a tu.
La Wii hem d'entendre que no és la seva cosina,
no.
Sinó
no.
Aquesta cosa de...
Una consola.
Sí. Això mateix. El que no m'ha quedat clar és quan la Míriam diu que vol un llibre...
Que no sigui un assaig.
Clar, m'imagino que no és...
Jo no hi veig la relació entre m'agradaria un llibre i el meu fill vol estar... És a dir, és per ella el llibre o és pel nen perquè se'ls enganxi?
És la pregunta que em feia Anna.
Crec que és ironia, no?
Però jo, en tot cas...
Com dient...
interpretació lliure. He interpretat lliurement que el llibre el val pel seu fill, perquè no estigui tot el dia amb l'avui. En tot cas...
Pues jo ho entes a la primera, eh? Sou molt curts, eh? Ai. Amb tot el carinyo, eh?
Per això tu ets president i la resta...
Exacte.
No.
A sobre posa
sí, sí.
Sí, com sigui, he portat un llibre fet a quatre mans, amb una reivindicació molt important, que a més a més forma part de dos artistes, ara els expliquem, que té a veure amb una idea que fa poc vam posar aquí, precisament, sí, en aquest programa, que tenim la idea del joc.
You and me and the games we play.
People play.
People play. Rumpen! Va, què? Quin llibre és? M'agrada molt, ja el veig des d'aquí.
Juguem?
Sí.
No, juguem és el títol.
Es diu així. Sí. Val.
Ilan Brenman i Rocío Bonilla. És editat per Ànima Llibres. Brenman és aquest autor israelià, però viscut al Brasil de tota la vida, que té més de 70 llibres, molts premis al darrere, un munt de traduccions i èxits tan coneguts. Aquest és un llibre que tinc, com Les princeses també es tiren pets.
Home, aquest el tenim a casa.
Ah,
sí, senyor.
Coneixes, eh?
Sí, ens agrada.
Doncs, i de fet, que té segona part i tot això.
Les princeses
pets,
també es tiren pets.
Això agrada molt als nens, no? Sí, desmitificar la tradició. En tot cas, Brenman, a la part de la història, Rocío Bonilla, que és una creadora, una il·lustradora catalana també, que té llibres també molt coneguts, La muntanya de llibres més alta del món, De quin color és un petó, no?
Que també el tinc. A veure, deixem el llibre. Com és que ho tinc tot, jo?
Perquè ets el president.
Sí, molt bé, molt bé. En tot cas, bona tria i bona biblioteca. I és un àlbum que ens recorda aquesta idea, no? La necessitat de per dir-ho així en format cursi, la màgia del joc, en el sentit més tradicional, és a dir, imaginant, fabulant, somiant, a la banyera, a la parc, al jardí, a l'habitació, i aleshores diferents familiars i amics del protagonista li van preguntant a en Pere, Pere, juguem? I ell sempre contesta, ell porta un aparell a la mà, hem d'entendre que és un mòbil, i sempre contesta, però si ja estic jugant. I és molt xula la idea de Rocío Bonilla de fer la il·lustració d'en Pere en blanc i negre, una cosa grisa, no? Uh-huh. I tota la resta extraordinàriament colorista, amb aquesta cosa de jugar que tenen els nens en l'habitació, de cop i volta és un coet i te'n pots anar a l'espai i pots circundar les galàxies, i tot plegat amb aquesta idea tan bàsica i tan important, i a vegades tan negligida, com és la de jugar, no? Sense aparells digitals. Diu l'autor i l'embrenman al respecte, diu, el més preocupant és creure que la tecnologia és la solució per qualsevol cosa, que gràcies al seu ús les criatures seran més intel·ligents, sociables i felices. I això és el que els pares i les mares volen per als fills, la felicitat. Doncs bé, el que ells defensen, Brenman i Bonilla, és que la felicitat no ve en format digital, sinó en format imaginació.
I a més ho diuen amb el format, no ho diuen amb paraules, sinó tu tens la pàgina sencera, la il·lustració ocupa les dues planes, i llavors, per exemple, aquí la mare i la filla estan al jardí i li diuen, Pere, juguem, i ell està en blanc i negre, i llavors desplegues i veus tot el que s'està perdent el Pere, que segueix a l'esquerra de la pàgina, i la mare i la filla estan muntant una granota gegant que se'n va volant pels aires, hi ha plantes carnívores,
un gats amb bufanda, un gos pam, amb barret.
I això és tot, això és el que s'està perdent el Pere. Uh-huh. Molt bé, fantàstic.
Jo crec que la Míriam, no? Potser...
Ai, com acaba?
Potser
mira al final.
Sí, exacte. Ah, també un quadern, eh? Hi ha un quadern incorporat també per fer-hi activitats i per pintar
final,
i tot plegat. No t'expliquis al final.
Sí, el Pere al final juga.
Anna, perquè no mor, no?
No, juga.
Home, això té un públic ampli al qual no li agrada. Maria.
Que n'aprenguin.
Sí, com sigui. Juguem i l'embrenman Rocío Bonilla, editat per Ànima Llibres, per la Míriam i per tothom que pensi que això de jugar encara té un espai en la vida dels nens.
Molt bé, segona consulta, diu la Rosa. Bona tarda, vaig veure fa poc la pel·lícula Stefan Zweig, Adéu a Europa, que per cert, una pel·lícula una mica justeta, no? Tu l'has vist, David?
No, encara.
Me n'han parlat així...
Mig, eh?
Sí, millor documentals, però vaja, en tot cas, ella la va veure, no diu si li va agradar o no, però va sortir amb ganes de llegir més coses de Stefan Zweig.
Hem d'entendre que sí, no?, que li va interessar.
Bueno, o li va interessar el personatge. La pel·lícula era una birria, però el personatge és fantàstic.
Pregunta que em recomaneu. Mira, però en tot cas, és una pel·lícula de directora i actriu alemanya, Maria Schrader, i sí que val la pena sentir-ne 15 segons per veure com sona.
Thomas Mann, Alfred Kerr, Walter Benjamin, Albert Einstein, Stefan Zweig.
Pienso y confío en que las fronteras y pasaportes
un día
serán algo...
¡Home! ¡Pantón Muñoz!
Pero dudo mucho que vivamos para verlo.
¡Ah! Oh, es que ho fa tot tan bé.
És bonica aquesta idea. Pensava, home, Stefan Zweig.
No, però
he triat la versió doblada.
Clar, l'altre dia parlàvem de tots els doblatges que fa i no vam dir Stefan Zweig, no, perquè se'ns va escapar. Però...
Aquest ens va passar per alt.
Stefan Zweig, que recordem que en el seu moment era com la Shakira, dels escriptors. Era un senyor que anava tot arreu i l'esperaven allà a l'hotel. No, t'ho dic seriosament, que era un senyor que tenia un èxit brutal. Molt,
Estan trucant d'Editorial Cantilado per protestar per la comparació. Però està molt bé. En tot cas, tens tota raó, perquè era un home d'un gran èxit, venerat encara ara dels títols Zweig. De fet, és molt difícil recomanar-ne un, no? Perquè tots són interessants, té moltes novel·les breus, això que en diem novel, no? Carta d'una desconeguda, 24 hores de la vida d'una dona, novel·la d'escacs, Amok, n'hi ha moltes, Els moments estel·lars de la humanitat, que això ja no és ben bé ficció, El món d'ahir, que són les seves memòries, no? Sí. I que de fet pren la revista que porta 3 números, una excel·lent revista del grup Minoria Absoluta, doncs es diu així, El món d'ahir, una revista d'història i de literatura, també, que caram, i agafa el títol de Stefan Zweig, però he portat un llibre més pròxim, a mi em sembla, l'esperit d'aquesta pel·lícula, que narra, recordem, la peripècia final al Brasil. És un àlbum de...
És a dir, la peripècia final vols dir el suïcidi.
Ara en parlem, exacte, un àlbum a 4 mans.
Escolta, sembla que estigués jugant a petanca. No, es va suïcidar a Brasília.
Ara expliquem com, fins i tot.
Va.
I surt en el llibre que porto, no només a la pel·lícula. Amb bon gust i amb art i amb rigor documental. Això són les cançons gitanes de Brahms, que formava part, de fet, de la col·lecció musical de...
Ja ho sabia.
...immensa de Stefan Zweig, que era un gran mal home, també. Los últimos días de Stefan Zweig, Laurent Sexic i Guillaume Sorel, editat per Norma. I
és un còmic?
És un àlbum. És
àlbum
un
il·lustrat.
Àlbum il·lustrat, per dir-ho així.
Novel·la
Zweig,
gràfica?
No sé si és novel·la gràfica, és un còmic, és una missió de novel·la gràfica,
sí,
no m'acaba
de
convèncer.
Sí, hi ha vinyetes...
La història de Zweig, recordem-ho ràpidament, austríac, de naixement vienès, jueu, que neix a finals del XIX, en una època més culturalment molt fèrtil, tota l'Europa, no?, la centre-Europa d'aquella època, pacifista militant, gran assagista, gran biògraf també, grans biografies. Bé, en tot cas, fugint del nazisme, amb la seva dona, efectivament, van acabar al Brasil. I allà...
Perdona, una dona que, si no tinc mal entès, era la seva secretària.
Lotte, sí.
Molt més jove que ella.
Sí.
Estem parlant d'una dona que potser en aquella època devia tenir 30 i pocs, eh?
Ens portaven uns quants anys.
Sí.
Però l'amor...
Però es van suïcidar els dos, eh?
Sí, es van suïcidar conjuntament, i aquí el llibre reconstrueix els últims mesos de vida fins al suïcidi comú a Petrópolis, al Brasil, el 22 de febrer del 1942, entre altres raons perquè Zweig va morir convençut que Hitler acabaria amb el somni cultural d'Europa, i això era inconcebible per un pacifista i un humanista com ell. Era un fracàs com a humanitat, pràcticament, no? I això, doncs, va ser va ser insuportable. Van prendre no recordo com
era, Veronal, pot ser?
Sí, exacte.
Que ho estàs llegint, no?
Hi ha una fotografia que a mi encara em posa els pèls a punta de tots dos al llit, un cop ja eren morts, quan els van trobar, molt prim, ell, i estan junts, d'instants posteriors al suïcidi, una fotografia, que encara...
No, però jo insisteixo, ell ja tenia una edat. I dius, mira, ja estic cansat de la vida. Però és que ella tenia 30 i pocs anys. Dius, hosti, la devoció pel teu company, o per les raons, també, però clar, amb 30 anys dius, hosti, noi, Stefan, ara vinc, vaig a comprar tabacs, és que vull dir... Queda't aquí.
M'imagino que devia ser complicat tot plegat, no? Les vinyetes, en tot cas, m'agrada molt aquesta aproximació d'aquest llibre, que són, està fet amb vinyetes, recordeu? Però són vinyetes, mira, he posat un punt del llibre, Roger.
Ai, sí, ja el veig.
Vinyetes amb un to molt artístic, no? Sí, i aquí, per exemple, els diàlegs són de volada, hi ha tot de noms, hi ha Sigmund Freud, hi ha Klimt, no? I tants altres representants d'aquest món d'ahir, de Stefan Zweig, que han format part de la cultura europea de l'època, i que recreen, a mi em sembla, molt bé tots dos, Sexic i Sorel. És un llibre molt ben fet, molt ben dibuixat, molt tendre, fins i tot en moments tan durs com el que estàs mirant, que és el suïcidi en conjunt.
Sí, jo vaig dir a la part xunga.
Bueno, aquest és un final conegut, tristament, no? Però vaja, és una reconstrucció dels últims mesos de Stefan Zweig, persona venerada, molt llegida, molt llegible encara, i amb una vida molt, molt intensa. I recordo que el dissabte, per cert, a qui li interessi el seu món, el grec, fan La impaciència del cor, que és una adaptació de la companyia Complicité, en coproducció amb la companyia Thomas Ostermeyer, d'una novel·la, d'una de les històries de Stefan Zweig, La impaciència del cor, que es pot veure aquest dissabte dia 8 de juliol al Teatre Grec.
Fantàstic aquest llibre de,
en el marc del Grec,
de Stefan Zweig, Los últimos días de Stefan Zweig, i última consulta del Ramon, diu: hola, què tal? Fa poc em van regalar dues entrades pel Liceu, però hi vaig una mica amb por, perquè la música m'agrada, però no en sé gaire d'òpera. Algun títol assequible?
M'ha agradat molt rebre això.
Veus?
Perquè, sí, de veritat, perquè he pensat que a més, l'he descobert fa poc, perquè s'ha publicat no fa gaire, el millor guia possible, a ell, per sort, ja fa molts anys que l'hem descobert, però aquest és un volum imprescindible, jo diria, per tots els aficionats a l'òpera, en tots els graus, els iniciats i els no iniciats.
L'òpera va néixer a Itàlia, concretament a Florència, a finals del segle XVI. Aquella era l'època, ja ho sabeu, del Renaixement, i Renaixement volia dir recuperar la cultura de les antigues civilitzacions grega i romana. Grecs i romans feien teatre i el seu era un teatre eminentment cantat, si més no, la tragèdia grega.
Doncs aquesta cosa didàctica, amable i a la vegada sapientíssima, en Jaume Radigal, és que el sentíem el nostre company de Catalunya Música a Una tarda a l'òpera, el director d'aquest programa, també històric d'aquesta casa, professor, crític, és un gran divulgador, i tenim la sort que ha publicat un llibre que es diu L'espectáculo operístico, a l'editorial Huygens, que és, jo diria, la suma del coneixement sobre l'òpera d'en Jaume Radigal. És un llibre diàfan des de tots els punts de vista. Hi ha els fonaments literaris, els musicals, els teatrals, hi ha els aspectes tecnològics i, de fet, tota una vindicació del conjunt, de l'òpera com a conjunt d'elements, no? És a dir, no només els musicals, sinó tot això que de fet ens porta al concepte, a la idea de Wagner, de l'obra d'art total.
Digues.
No, Wagner, i sentim el cor dels pelegrins, el Tannhäuser, tot i que en Jaume Radigal és molt més mozartià, diguem-ne, des del naixement de l'òpera a Florència, història, evolució per estils i països, com es fa una producció, cantants i tipus de cantants, l'òpera i el cinema, perquè ell també en sap molt de cinema, l'òpera i la crítica, i així fins a les noves tendències i la integració, com deia, la tecnologia i tot aquest conjunt.
A veure, deixa'm
el espectáculo operístico... Ah, Maria, gràcies.
El espectáculo operístico, Maria...
No, Maria és qui ens ha fet de mitjancera, perquè estem separats tu i jo de 2 metres
és molt gran,
i una taula molt llarga.
Aquest estudi és molt gran.
És el meu aeròbic.
Jo el recomano per tots els malhomes i tots els amants, i els que els vulguin iniciar a l'òpera, i els que ja la coneguin, doncs disfrutaran, perquè és un dels grans.
I si el Ramon, més enllà de llegir el llibre, vol començar amb una òpera, ja sé que és la pregunta clàssica, de tota la vida. Amb quina òpera començaria si vols començar?
N'hi ha moltes. Ara, per exemple, de la trilogia popular de Verdi, ara farà Il Trovatore, que bé, podria ser un bon títol. També La Traviata, podria ser-ho...
Italians, eh? Tothom recomana començar pels italians,
home,
no?
Home, no començaria pel Tannhäuser, per exemple, no? Sinó, sí, pels italians, pel bel canto, tot i que en Radigales no és molt bel cantista, però també és una manera, bé, assumible d'iniciar-se en el gènere.
Molt bé, doncs escolta'm, les consultes ja estan fetes, estan fins solucionades, aquí. I jo crec que ara és el moment de dir que el dissabte, a les 11 de la nit, hi ha el Cita Maragda. Què fareu, va?
L'Eclipsi, de Jos Trek, aquesta novel·la escrita sense la lletra E en original i que en Adrià Pujol ha traduït sense la lletra A, doncs parlem no només de Perec i de l'Eclipsi, sinó de tota aquesta idea de l'experiment, és a dir, experimentar amb la narrativa, la literatura més arriscada, més juganera també i més enjugassada, i tot això, i tindrà un poeta que fa slam poetry.
Què és slam poetry?
Slam poetry, aquesta posada en escena que juga molt no només amb la paraula, sinó amb la gestualitat, amb un punt musical, amb el ritme, i que en recitarà un poema que es diu 3 minuts, que ja veureu, jo crec que és bastant interessant. Iñaki Aztabal, un poeta.
Gràcies per ser avui a l'Estat de Gràcia.